Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, viure des l'essència. Diu el doctor en antropologia Josep Maria Fericla, que avui ens acompanya, que, segons va sentenciar Aristòtil, l'ésser humà és una única substància composta d'ànima o essència i cos, que es relacionen com a forma i matèria i, per tant, com a potència i acte. En l'essència, doncs, en l'ànima, rau el misteri de l'ésser humà, des que el món és món, segons el doctor Fericla. Diu també, des de les llunyanes èpoques clàssiques d'aquest patriarca de la filosofia occidental que va viure al segle IV abans de Crist, des de Plató, el seu mestre, des de Sòcrates, mestre de Plató, des dels filòsofs presocràtics del segle VII abans de Crist i encara des de molt abans, hi ha hagut un debat constant sobre el tema de l'essència, esperit o ànima. És el debat entre el racionalisme, naixem sent alguna cosa, i l'empirisme, no som res quan naixem. Aquest és un debat filosòfic que ha adquirit diferents noms i variants al llarg de la història del pensament. Comenta també el doctor Fericla que la manera sufí de concebre la realitat humana en el que s'anomena el quart camí, en diverses tradicions místiques orientals i occidentals i en la filosofia epicúria també inclou aquest concepte. Diu, aquests sistemes filosòfics i religiosos es refereixen al que aquí anomenem l'essència com a ànima, el principi, en majúscules, l'inconscient profund universal, el self com a arquetip, la consciència búdica, la cova de Plató, el Tao o el gran tot dels indígenes nord-americans. D'aquesta essència, gran essència que nodreix la font, la brúixola interna, en parlem avui a l'ofici de viure.
Teilhard de Chardin. No som éssers humans amb una experiència espiritual. Som éssers espirituals amb una experiència humana.
Namasté. Soc Swami Satyananda Sarasvati, monjo hindú de l'ordre de Shankara, que seguim la filosofia de l'Advaita Vedanta, fundador de l'associació Advaita Vidya aquí a Catalunya. Viure des de l'essència. És viure des d'aquell espai que està més enllà del cos, més enllà de la ment, més enllà de l'intel·lecte, més enllà de tota emoció, més enllà de tot condicionament. Aquest espai que no està ni tan sols tocat per un jo. És aquest espai lliure, aquest espai que sempre és nou, que sempre és present. A la vegada, és un espai que és saviesa, és fortalesa, és excel·lència, és ètica, és dharma, és harmonia, és bondat, és compassió, és estimació. Viure des de l'essència és viure més enllà del que en l'hinduisme diem l'ahamkara. L'ahamkara és l'egoïcitat, el petit jo, el desig, el voler més, el no conformar-me, la queixa. Viure des de l'essència és viure en lo il·limitat constantment, reconeixent-me com aquesta il·limitació, com aquest espai fet de silenci i plenitud. Allà on jo desapareixo, apareix l'essència. Viure des de l'essència és viure des d'aquest espai transcendent d'absoluta plenitud i llibertat.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, viure des l'essència, segons el doctor Fericla. Josep Maria Fericla, ben retrobat. Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Moltíssimes gràcies per
invitar-me. Feia temps que no venia el doctor Fericla. Estava previst que vingués amb el confinament i amb l'inici de la pandèmia. Com saben els oients i les oients, aquest programa va estar mesos sense emetre's. I ara ens tornem a veure presencialment, no de forma telemàtica.
Sí. Afortunadament i per part meva, gustosíssim.
Gràcies, gràcies per tornar a casa.
I el bon aspecte que tens.
Per la ràdio no es veu, però vaja.
No, per això ho comento.
Josep Maria, en aquest moment, abans d'entrar en matèria, si haguessis de fer una petita descripció de com estàs vivint personalment aquest moment de la pandèmia, què diries?
Jo personalment no puc descriure-ho massa, perquè com que visc al mig d'un parc natural, tinc, gràcies a Déu, aquesta enorme sort de viure al mig de la natura. Les activitats professionals que faig les faig a Campanet Vives, al meu centre, o per telèfon o per Zoom. Ara, aleshores, doncs no ho he viscut massa, però el que m'arriba, que només són sensacions que tinc, que no ho veig perquè no visc en una ciutat i, de fet, baixo el mínim que puc, és que hi ha un caos descomunal a tot arreu del món. No? Vull dir, jo ho sé, per exemple, aquesta setmana passada, doncs un parell d'amics meus que van haver de viatjar a Sud-amèrica es van quedar enganxats a Miami, amb 700 persones més que el govern nord-americà volia obligar a vacunar i no es volien vacunar, i van perdre avions, i van tornar a comprar bitllets, i van tornar a perdre els bitllets. O sigui, hi ha un descontrol general. I jo diria que hi ha una acceleració, i això no és només una sensació, això sí que és una observació empírica, que hi ha una acceleració de la vida i del món, no? Vull dir que cada vegada va més de pressa, i no només en el canvi, que cada vegada passen més de moda, diguéssim, les coses, o la vigència és més curta, sinó que, o sigui, que estem usant cada vegada més energia. I això ho paguem tots. És a dir, el fet de que treballem tantes hores, moltes persones, i parlo en primera persona, i potser tu també, Gaspar, ets un altre subjecte que viu així, i moltes dels que ens esteu escoltant ara probablement també us n'adoneu, que sense saber massa bé com, però estem treballant molt més que abans, moltes més hores. De fet, el teletreball a casa, que prometia l'oro i el moro, no? Almenys un s'estalviava el transport de casa fins al lloc de treball i treballar menys hores, i resultat que els estudis que s'han fet darrerament han posat de relleu que el teletreball implica treballar 2 hores i mitja més diàries que si un va a l'empresa, sigui quin sigui l'ocupació professional que tingui, no? Aleshores, jo el que observo és que estem gastant molta més energia ara que fa una dècada i que fa una generació, per descomptat, no? I que aquesta energia d'algun lloc ha de sortir, i no sabem, o jo ben bé no acabo de veure quina és la política de transmissió entre la meva feina, perquè si observo, doncs tinc molta més feina que abans, però no guanyo més diners, diguéssim. No? Aleshores penso, bueno, què passa amb això? I el que passa és que això, que per exemple, com ara comentàvem, doncs el cotxe que jo tinc ara té 4 vegades més o 5 que el cotxe de cavalls de potència que el cotxe que tenia el meu pare. Qualsevol telèfon mòbil d'ara té molta més potència que els primers telèfons que van sortir deu fer 20 anys, i no, ja ni dir-ho dels telèfons de línia convencionals. I així podríem anar-ho extrapolant, no? Llavors, com que l'energia no és gratuïta, ni surt del no-res, per moltes plaques solars que instal·lem a casa, doncs algú l'ha de fabricar, aquesta energia, algú l'ha de processar. I no ens n'adonem com, però l'estem processant els humans a base de treballar molt més que abans, i repeteixo, no és que tinguem vides més còmodes o més confortables, sinó que simplement estem pagant tota aquesta acceleració i aquest gasto energètic, que això que es va parlant ja, inclús a la premsa, que ja se'n parla de que sembla que s'acosta el col·lapse, i el col·lapse, i el col·lapse, i que hi ha models inclús matemàtics que diuen que serà aquest proper any 22, que no saben ben bé quan, però que està previst matemàticament el col·lapse. No? Que el col·lapse serà energètic, no serà un col·lapse demogràfic ni un col·lapse sanitari com la pandèmia, serà un col·lapse energètic, ja es veu venir, a més. No? I és perquè estem gastant una quantitat descomunal d'energia, i només en les formes, diguéssim, que ja que avui el tema que havies fixat, que és un tema tan preciós com el de viure des de l'essència, doncs l'essència no consumeix energia, el que consumeix energia són les formes, són l'expressió, no? D'aquí que, diguem, que viure en l'essència no és deixar de ser un com és, sinó jo diria que és al revés, que viure en l'essència vol dir viure només com som, i l'energia descomunal que estem gastant avui dia és per aparentar el que no som. En molts sentits, no? Ja et dic que, pues, això, els mòbils, que tenim mòbils, jo, per exemple, no uso ni la, no sé quant, però jo crec que ni la centèsima part de recursos que té el mòbil que he comprat, perquè no el puc comprar més senzill. Obro un mòbil per parlar, puc enviar alguna fotografia o com a l'ambient dels meus fills, i poca cosa més. Llavors, tota la resta a mi em sobra, però és una energia que s'ha gastat perquè jo tinc aquell programa, aquella aplicació en el mòbil, malgrat no ho usi, no? I el fet mateix de la decadència vol dir això. O sigui, jo hi penso darrerament bastant, no? Perquè, clar, estem parlant no d'ara, ja fa, des de la Segona Guerra Mundial, ja des de Sartre, que es parla de la decadència del món occidental. Clar, i porto temps donant voltes, no? Vull dir, què vol dir exactament decadència, més enllà, diguem, del sentit de diccionari? Dir, clar, i decadència, observant el món en el qual visc i en el qual inevitablement hi participo, també vol dir repetir patrons que no porten enlloc, però els anem repetint, no? De conducta, de producció. Aleshores, clar, la quantitat de roba que produïm, per exemple, i que acaba als contenidors de reciclatge o simplement a les escombraries, és descomunal. Vull dir, jo no sé els milions de tones cada setmana o diaris, probablement, de roba que s'ha produït a la Índia o a la Xina o a Vietnam, barata, que la comprem perquè ens surt...
No, o per exemple, els litres d'aigua que calen per fer uns texans.
Per exemple, només. Exacte. Sí, l'altre dia vaig llegir que per fer un ordenador portàtil es contaminen 1.250 litres d'aigua neta. O sigui, per cada portàtil, per fabricar-lo, es contaminen 1.250 litres d'aigua. Clar, si un comença a mirar la quantitat de portàtils que hi ha, i l'ús que se n'hi dona, també, no? Perquè, vull dir, no sóc ningú per jutjar ningú, però jo diria que un percentatge important d'ordenadors avui dia estan infrautilitzats, absolutament, no? El mateix que de mòbils, que jo infrautilitzo el meu mòbil, però és que no puc fer-hi més, no? Perquè és el que em venen i ja està, no? Aleshores, bueno, doncs aquesta és la meva visió del món.
Si això fos un programa d'actualitat, diríem, sí. Bé, doncs fins aquí, no? L'anàlisi de l'actualitat d'en Josep Maria Fericla, de com està la situació post-pandèmica, esperem.
Esperem.
I aquest
sí,
canvi que dèiem, bé, sempre preguntàvem, no? Els fa mesos que preguntem, bé, creieu que hi haurà un canvi després de la pandèmia? La resposta d'en Josep Maria Fericla vindria a dir, no hi haurà canvi, no. I per això aniríem, segons tu, cap a aquest col·lapse.
Bueno, segons jo i segons models matemàtics, vull dir que no només una qüestió intuitiva o alguna cosa així.
Però
no?
Aquí, com saps, som un programa que intenta evitar ser apocalíptic.
I trobar no sortides,
sí,
no?
Sí, llavors davant d'aquest, abans d'entrar ja en l'essència, davant d'aquest panorama, individualment, què podem començar a fer?
Però és que acabes de dir-ho, Gaspar, i jo estic molt d'acord. O sigui que l'única sortida és viure des de l'essència. I no és un joc de paraules ara, perquè sigui
el tema
anunciat del programa, sinó que és així, no? O sigui, diguéssim, portem vides, el que Gurdjieff en deia, vides mecàniques, o sigui, vides sense sentit, buides, ordinàries, jo què sé, com autòmates, no? Vull dir, poques persones, jo diria, que sàpiguen realment quin és el sentit de la seva existència. Perquè aquesta dimensió ve de l'essència, precisament, de lo fonamental de les nostres vides, no? I, clar, i aquesta és la pregunta del programa que em vas plantejar, i és la pregunta del milió. O sigui, com passar de viure una vida superficial, absurda, com mecànica, com deia el Gurdjieff, a viure una vida amb sentit, profunda, jo que sé, plena, una vida real, no? Que no sigui només de ficcions. I no hi ha altre camí, o almenys jo no en sé cap altre, i al llarg de la història no sé si n'ha sortit algun altre, que és viure des de l'essència, no? I, clar, i això vol dir, per exemple, doncs no quedar-nos atrapats en causes secundàries. Diguéssim, tot fenomen, tot des de la salut corporal nostra, diguéssim, fins a la situació social, o, jo què sé, o un problema mecànic de la Renfe. És a dir, tot fenomen té causes essencials i causes secundàries, per així dir, no? I és que vivim atrapats per les causes secundàries dels fenòmens. I, clar, i les causes secundàries són la forma només, és el que es veu, però reparant causes secundàries no s'arregla el problema de fons, perquè diguem que en aquesta terminologia que ara estic usant en podríem dir les causes primàries o fonamentals, no? per contraposar-los a les secundàries. I, per exemple, la nostra medicina al·lòpata, jo diria que és un magnífic exemple d'això que estic dient, perquè doncs una persona té un problema de pell, per exemple, i clar, va al dermatòleg i li cau, i el dermatòleg simplement, a menys que no sigui un molt bon dermatòleg i que vegi l'essència, encara que no usi aquest terme, cura només els grans o les grapades o que sigui la psoriasis dèrmica de la persona, però això és una causa secundària, això no és realment la causa última o fonamental d'aquest trastorn. Clar, i això, doncs, o que sí, o amb les dietes, no? Ara tantes dietes per aprimar-se i tanta comèdia amb el menjar orgànic i vegana. Dius, bueno, però és que això és una causa secundària, que ens interessem tant ara pels menjars saludables i orgànics, però el sobrepès segueix sent la norma general aquí a Occident. Llavors, vol dir que per molt que mengi orgànic una persona o vegà i begui poc alcohol i no mengi coses greixoses, però si té sobrepès vol dir que la causa no és la que estem mirant, sinó que és potser que menja massa, o pel tipus de vida que porta, o perquè no fa el mínim esport necessari perquè el seu cos pues, metabolitzi els aliments, en fi, no ho sé, no? Llavors, jo diria que ens hem quedat atrapat en les causes secundàries i no hi ha altra sortida, com dius en aquest programa, que buscar el contacte amb l'ésser essencial, que vol dir lo fonamental.
Swami Satyananda Saraswati. La meditació és el mitjà més poderós i directe per arribar al coneixement de la nostra essència.
Llegim el blog d'en Josep Maria Fericlà. Què s'entén per essència? Intentaré, diu el doctor Fericlà, el gairebé inútil esforç de concretar aquest concepte. En realitat, l'intent més simple de precisar-ho és afirmant que l'essència és una entitat psicoespiritual, atemporal, indefinible i inefable que es concreta a evitar el cos material. La gent considera l'essència com una cosa que li pertany. Aquella gent que es preocupa per la seva ànima, però des del nostre punt de vista és una concepció equívoca. El cert és el contrari, diu el doctor Fericlà. Des de la perspectiva espiritualista i agnòstica, som nosaltres els qui pertanyem a l'essència que està fent servir el cos i totes les seves facultats per satisfer les seves necessitats espirituals. Som nosaltres els qui pertanyem a l'essència.
Ahà, així és.
És una... Sí, sí. Pot sobtar, eh? No, sí. No pels oients d'aquest programa, però si algú ens sent com de passada fent zapping...
Sí. No, però és així, o sigui, diguéssim, una forma de parlar de l'essència és denominant-la lo fonamental, no lo anecdòtic, no? I aleshores, i lo fonamental en qualsevol cosa, en l'ésser humà, en una obra d'art, és igual, no? Pues lo fonamental és lo essencial, i és aquesta dimensió inefable, com deies ara, temporal, si parlem dels éssers humans, que ens constitueix, no? És com la qualitat o la natura d'una persona és la seva essència. I si, per exemple, no? És paradoxal, però si un diu, bueno, i què és la qualitat d'una persona, per exemple, o d'una situació o d'una obra d'art? Pues què és la qualitat? I buscat el diccionari, que jo ho he fet, pues diu, qualitat és allò que diferencia una entitat, sigui un ésser humà, un quadre, de la resta. I dius, vale, o sigui, no dius res. Llavors, què diferència, i busques què diferència pues, a un individu de la resta, diu la qualitat d'aquell individu. O sigui, que és d'aquests conceptes que són paradigmàtics. Vull dir, l'essència, igual que la qualitat o lo fonamental, o la presència, per exemple, no? Que la presència és un terme que m'agrada molt utilitzar perquè defineix molt una persona, la presència que té, tot i que el terme presència és indefinible també, perquè ve d'essència, a més, etimològicament, presència ve d'essència, i com que no es pot definir d'una forma acotada, total, què és l'essència o què és lo fonamental, clar, dius, què és lo fonamental d'un cotxe, ja per sortir de l'àrea humana? No, pues que es mogui. No, perquè hi ha cotxes que no es mouen, els que estan als museus, per exemple, que tinguin quatre rodes. Doncs n'hi ha que en tenen tres, i són cotxes perquè li falta una roda. O sigui, si el teu cotxe es rebenta un pneumàtic i el treus, deixa de ser un cotxe, no. Llavors, què és lo fonamental, no? Que té un motor d'explosió, que té un volant. Tot això són parts de la forma que adquireix lo fonamental, que en aquest cas seria un cotxe, no? Aleshores, diguéssim que els éssers humans, com tot fenomen viu, estem formats per components, com en diríem, primaris o fonamentals i components secundaris, no? I, per exemple, hi ha estudis molt interessants que estan sorgint ara de les neurociències, que jo, diguem, no tinc ara programa d'investigació en neurociències i no estic a cap equip d'investigació, però ho segueixo molt de prop. I fins fa una dècada aproximadament, no? Diguem números amb dates rodones, fins fa una dècada es concebia, i de fet els biòlegs, els neuròlegs, els psicofarmacòlegs buscaven en aquest sentit, que això que en diem consciència, que és que diguem, és el resultat d'una presència, d'una atenció dirigida, que a mesura que l'anàvem alimentant, la consciència, o sigui, el créixer, l'estudiar, per exemple, el meditar, el fer exercicis per connectar amb l'essència, doncs aquesta consciència s'anava expandint, no? I d'aquí, per exemple, que fa ja gairebé 30 anys vaig encunyar l'expressió d'estats expandits de consciència. Però des de que s'han començat a fer estudis de què passa amb la consciència amb les persones que moren, que passen un temps clínicament mortes, o sigui que estan amb el cos col·lapsat, i resulta que els nostres cardiòlegs els poden recuperar, això que se'n diuen experiències properes a la mort, i més o menys una quarta part d'aquestes persones que han passat un temps clínicament mortes, o sigui, sense irrigació sanguínia al cervell ni al fetge, però, diguem, gràcies a la nostra medicina poden retornar, i una quarta part més o menys se'n recorden del que ha passat i el que ha passat al seu voltant. No sé si has dedicat algun programa alguna vegada, però és un tema fascinant.
N'hem parlat. Aquí hi ha científics de referència ja, sí, efectivament, que estan fent aquí un gran treball.
Sí, sí.
És l'amor cerebral, no? Quan hi ha l'amor cerebral, la persona es considera que està clínicament morta.
Exacte.
Però hi ha una part d'ells que no.
No, i això que dius, no? Hi ha una quarta part i s'ha quantificat, no? No sé, ara en ve la quarta part, són 24,5% o 26%.
Sí, però falta poc, exacte.
Sí, però sí, és una quarta part, en números rons. Que si són recuperats per la vida, recorden el que ha passat, inclús d'una forma que és una declaració reiterada, ho recorden d'una forma molt més viva, molt més real, que no pas la percepció ordinària de la vida quan abans de morir-se, no? I després de morir-se, després d'haver estat recuperats o ressuscitats, que seria el terme. Aleshores, clar, això ha despertat un interrogant fonamental en les neurociències. No? Bueno, llavors, si la consciència no depèn del cos, que és el que fins ara, diguem, es concebia, es deia així, no? Pues que el sistema nerviós central, el cervell, era l'òrgan i la funció d'aquest òrgan tan complexa era la consciència. Però s'ha vist que no, que l'òrgan deixa de funcionar, es col·lapsa i va estar molta estona, i en canvi la consciència segueix activa, inclús més activa, i amb una percepció més àmplia que quan està acotada dintre del cos. I els últims estudis que estan fent-se, diguem, estan apuntant cap a una direcció que fa 10 anys o 20 hagués sigut no només sorprenent, sinó heretge, no? I estan començant a afirmar, i no només a afirmar, sinó a verificar-ho, que realment el funcionament és al revés. Diguem que hi ha com una consciència o com un inconscient col·lectiu universal, com en terminologia de Jung, o que hi ha una consciència akàshica, com diuen els agnòstics. O sigui, hi ha una consciència universal on està tot, absolutament tot. Vol dir que no hi ha temps, que hi ha tots els coneixements que la humanitat ha generat i generarà. O sigui que última hora és el que el Plató en deia, doncs, els coneixements de dintre la cova, no? O el que els xinesos en les seves tradicions en diuen l'univers anterior, que és, diguem, la universalitat que no ha agafat forma, lo essencial, no? Que el passar a l'univers posterior, diuen els xinesos, és quan agafa una forma concreta d'entre l'infinitud de formes que qualsevol forma en pot adquirir. Aleshores, els nostres neuròlegs estan començant a afirmar amb proves empíriques i amb proves de laboratori que la direcció en realitat és al revés. O sigui, que hi ha una consciència universal, arquetípica, repeteixo, en terminologia de Jung, i que a mesura que creixem, cada individu, és com que anem connectant amb aquesta consciència universal. Aleshores, que la funció que té el cervell no és tant de ser l'òrgan biològic que diguem que té com a funció la consciència, sinó que acota la consciència al cervell. És a dir, que quan un individu neix, I de fet això ja fa dècades que se sap, no? Que els nens d'Enguer, els bebès, i fins que no tenim 6, 7, 8 anys, tenen una percepció incomparablement més àmplia que un adult, veuen moltes més coses, no? I percebeixen moltes més coses i a nivells diferents de realitat. Aleshores sembla que el cervell, a mesura que va creixent i el sistema nerviós central, no només no expandeix la consciència, sinó que la va retallant les percepcions per acotar-ho en el món formal, diguem, de causes secundàries, com deia fa un moment, en el món formal en què l'individu li tocarà viure. Per això, uns individus, doncs els indígenes amazònics, percebeixen certes coses que els occidentals no percebim, i fins ara deia, oh, això són supersticions i bestieses, i no ho són, ells ho percebeixen. Uh-huh. Aleshores, sembla això, no?, que la consciència, realment estem connectats amb aquest món dels arquetipus, i que el cervell, i primer, i després l'educació, que això ja no hi ha cap dubte des de fa un segle i mig, que l'educació el que fa és anar retallant totes les possibles conductes d'un individu, totes les possibles maneres de pensar, tots els possibles llenguatges, dient, tota l'estructura cognitiva, l'educació va retallant per acotar l'individu en aquell context històric i cultural i social en què viu, no?
Està parlant també un educador, eh? O sigui, Josep Maria Fericlé és educador, sí, també, no? Ho vulgui o no.
Sí,
ho dic
sí.
Perquè... també, quan parlàvem abans de viure sense tants automatismes, i viure de manera menys maquinal i viure més des d'aquesta essència, com ho podem fer en el nostre dia a dia per anar traient capes de la ceba que ens ha anat condicionant tant i que fa que no visquem des d'aquesta essència, no? I dues preguntes en una. I fins a quin punt, quan tenim les anomenades casualitats, no?, les sincronies, sincronicitats, formen part també d'una connexió essencial amb aquesta consciència que ens sobrepassa, no?, i que al mateix temps ens embolcalla.
Sí, o sigui, com viure, pues, com viure des de l'essència, que és la teva pregunta. Ja et dic, és la pregunta del millor, no? I per no allargar-me ara, jo diria que l'única manera de viure des de l'essència és posant atenció a lo fonamental, a lo fonamental de cada situació, a lo permanent, per exemple, a lo fonamental d'una relació, inclús a la roba, no? Perquè ara, com que venia cap aquí a Catalunya Ràdio, està ple de botigues de modes de roba, no? Pensava, què és lo fonamental per comprar roba? Pues que tinguis fred i compres la roba, potser que una sigui més d'esport, més còmoda, i l'altra roba, pues que sigui una mica més elegant, pel dia que una ha de venir a Catalunya Ràdio, pues no ve amb els texans vells d'anar per Can Benet. Però lo fonamental és tapar-se el fred, no sé com dir-te, no? Aleshores, si un posa atenció a lo essencial, a lo permanent, doncs ja no es desgasta per aquesta perifèria que ens allunya de l'essencial, no? Pues, encara que ara llencin una nova línia de camises de no sé què, pues, els d'Armani, pues, que llencin la línia de camises que vulguin, però jo en tinc suficients per aquest hivern, inclús per vestir-me bé. Aleshores, diguéssim que... mira, per respondre la pregunta, no? I canviant una mica l'enfoc, els éssers humans vivim impulsats per dos tipus d'influències. I tota conducta, tot pensament es pot reduir a això. Llavors, hi ha dos tipus d'influències que ens modulen. Unes venen de fora, cap endintre, l'altra surten de dintre cap a fora, diguéssim, no? Aleshores, totes les que venen de fora cap endintre són aquestes influències que en diem modes, que en diem pressió social, que són, en definitiva, són les causes secundàries. Hi ha una manera de viure que és d'endintre cap enfora, no d'enfora cap endintre. Aleshores, quan aquestes influències, que tots les tenim, jo diria que tristament la major part de persones no escolten mai les influències que tenen dintre, però pues, dono per suposat, no?, que els grans radioients de l'Ofici de Viure almenys entenen el que vol dir aquesta expressió, no?, d'un escoltar-se i viure des de dintre, pues, per exemple, anar a un restaurant, que és només una il·lustració, no? Es poden fer dues coses. Agafar la carta, obrir-la i veure què del que t'ofereixen et fa la boca aigua, i això és viure d'en fora cap endintre, o, abans d'obrir la carta, escoltar el meu cos, decidir, diguéssim, pues, quina quantitat de fam tinc, si vull menjar dos plats o potser només un, si el meu cos em demana més carbohidrats o més proteïnes o més líquids o més el que sigui, i aleshores demanar el que en aquest restaurant on m'he aturat ofereixen allò que sigui més proper a el que el meu cos m'està demanant. No? Això és viure des de dintre en fora, no al revés. Aleshores, avui dia jo diria que és un dels factors de desastre, no? Que és que d'aquests dos tipus d'influències que ens modulen, les de en fora cap en dintre són les que determinen, i les d'en dintre cap en fora, com deia ara, primer escoltar el cos abans de demanar menjar, no? I demanar el menjar que el meu cos sento que està demanant o que necessita. Això és d'en fora cap en dintre. Si ho féssim així, canviaria absolutament el món, no? Perquè a l'última hora l'essencial és lo sagrat, és lo permanent, i lo perifèric és lo accidental, no?
Quan dius allò permanent, és allò que roman un cop, fins i tot després que nosaltres morim o que mor el cos físic?
Pues, per exemple.
Que és el que s'ha dit tradicionalment ànima? Perquè en aquest article parlaves d'ànima, també.
Sí. O sigui, és un terme conflictiu, el d'ànima, ja saps tu. Perquè jo, quan escric textos més serios, i potser també aquí a la ràdio, que el teu programa és serio, prefereixo usar pues, expressions com la voluntat d'ésser, per exemple, o l'ésser, en català l'ésser, o l'essència, perquè l'ànima té...
Que no dic que està molt connotat.
Sí, sí. No vull dir que no tingui un contingut que sigui correcte, però té tantes connotacions catòliques.
Clar, és com parlar de Déu.
Sí, exacte, no? Que si un entén que Déu és això inefable, de lo qual no en sabem pràcticament res els humans, i per això, com que no en sabem gairebé res, i hem posat un milió de noms diferents per referir-nos a això, això que està en algun lloc de l'univers, o tot arreu de l'univers, i potser uns diuen Alà, altres Zaratustra, altres déus, l'altre, el gran tot, com diuen a Nord-Amèrica, els indígenes, el gran tot, no? Però, diguem, si un entén que n'estem referint a lo mateix, és igual el terme que usi, perquè ja sabem que és absolutament indescriptible, no? I les baralles són quan un no entén que és que lo essencial, lo fonamental, no hi ha una manera concreta d'escriure-ho, ni d'explicar-ho, ni de descriure-ho, i llavors qualsevol descripció és un intent, diguem, un intent fracassat a priori. Però què s'ha de fer? Perquè vivim en un món de formes, no d'essències. Potser els àngels, si existeixen, sí que viuen en un món d'essències, però nosaltres no. Aleshores, quan un ho entén, doncs, bueno, és igual que tu parlis d'Alà, jo parli de Déu, en terminologia, diguem, en tradició cristiana, i també entre els cristians hi ha unes baralles a mort entre el que s'entén per Déu, és igual, no? D'aquí que pues, per mi lo essencial és lo atemporal, també. I lo atemporal és precisament el que no té forma. Diguem, és el que els grecs deien el canvi permanent. Però clar, el canvi permanent què és? Pues, és el riu famós d'Heràclit. Pues, el canvi permanent és el que no té forma, perquè quan una cosa es cristal·litza i ja té forma, pues, encara que sigui un instant, però ja dura. Diguem, i si dura més... Llavors, pues, és això, l'essencial per mi no és lo permanent, sinó que és lo atemporal, és lo que està, és lo que, diguem, en terminologia psicoanalítica diríem l'inconscient, que és la nostra dimensió atemporal. I un ho deia d'una forma molt maca, això deia, els humans tenim dues personalitats, i ell ho deia així, la personalitat número 1 i la personalitat número 2. Aleshores, la personalitat número 1 és la fenomènica, és la quantitativa, i la personalitat número 2 és l'essencial, la fonamental. I la personalitat número 1 és la que usem, ens n'adonem o no, és la que usem doncs, per resoldre les coses quantificables, doncs, a quina hora d'arribar, quantes hores he de treballar, quan val això, com negocio allò altre, en fi, per resoldre els problemes de la vida quotidiana i la convivència quotidiana. Diu, tot això depèn de la personalitat número 1, que és la temporal i quantitativa, per resumir-ho. I després tenim la personalitat número 2, que és la personalitat, o és aquesta dimensió de la nostra psique, perquè dient personalitats és una manera de parlar. Pues és, o sigui, la personalitat número 2 és la dimensió de la nostra psique on allotgem lo atemporal, per exemple, l'amor, la intuïció, l'espiritualitat, l'experiència espiritual. Diu, i jo diria ara, encara que ell no recordo si va usar aquest terme, hi ha lo essencial. Aleshores, però ell s'hi deia, el sentit de la vida sorgeix de la personalitat número 2, no de la 1. La 1 simplement executa i prou. I per això, insistia Jung, hem de dedicar unes hores al dia a la personalitat número 2, el qual vol dir això, a meditar, a deixar que surti tot aquest contingut inconscient, inefable, fluid, intuïtiu, que té a veure amb l'amor, per exemple.
Però l'amor seria individual? Ah, la muerte.
No,
l'amor. Val, aquest amor seria...
Això que sentim de tu cap
aquest
a mi.
Aquest amor seria individual... O sigui, aquesta personalitat número dos, no?
Referia a l'amor impersonal.
Val.
O sigui, l'amor personal o individual sorgeix de la personalitat número un, i no sé si en podríem dir amor d'això, no? Perquè la major part de parelles, jo diria que el 99% de parelles pot ser que se sentissin atretes per amor, però cap d'un temps el que els uneix és por a la soledat, o interès pel sexe, o la hipoteca, o els fills, o...
Caram, quin panorama, eh? Segur que si tinguéssim altres psicòlegs hi hauria discrepàncies, eh? Segurament, aquesta afirmació tan...
Probablement, però llavors us diré... A veure, anem a parlar de tu, de la teva relació de parella. Quants anys portes amb la teva parella i segueixes estimant-la o estàs amb ella per rutina, per por, això, no?, a quedar-te sol o sola, etc.
Sí, dèiem que, per tant, la personalitat número dos, que seria la nostra essència, no?,
sí.
No és tot tan personal com ens pensem, no? I l'amor no és el nostre amor, sinó que és com si, entre cometes, no, hi hagués una connexió, per dir-ho així, una reconnexió amb un amor universal, no?
Sí, jo entenc per amor reconeixement i confiança, i per mi són gairebé sinònims, no del tot, però o sigui, quan jo estimo algú, me n'enfio d'aquella persona. I el moment en què deixo de confiar en ella, deixo d'estimar-la. I ho he percebut en mi, i també és algo que és una, diguéssim, una equació, per així dir, que ho he observat en diverses persones i moments, no? I alhora, estimar vol dir reconèixer. Llavors, per això et dic que reconèixer, confiar i estimar, jo diria que són tres cares d'un mateix poliedre.
Val. I en aquell moment... en el moment en què hi ha aquest reconeixement, aquesta confiança... Bé, d'alguna manera estem anant directament a l'essència.
És que només pot sortir de l'essència, no? Diguéssim, per exemple, en el quart camí de Gurdjieff, que abans l'he mencionat, no? I ara per tant l'ho menciona, es diu que hi han quatre impulsos sagrats. Ara potser no és aquests termes exactes, però vol dir això. Diu, hi han quatre impulsos sagrats. Un és l'entrega. L'entrega, diguem, que tot l'islam... vol dir submissió a l'islam, no? Llavors, tota la religió islàmica està basada en l'entrega. Jo prefereixo usar entrega que submissió, perquè crec que el quart camí es refereix més a entrega. L'altre és la paciència, l'altre impuls sagrat, no? A veure si ho recordo, és l'entrega, la paciència, sí, la confiança, i el quart és paciència, confiança, entrega.
Ara te'n recordaràs,
bueno, ja, sí,
eh?
Ja, que
estàs
ja
aquí, estàs improvisant d'alguna manera una conferència sobre el tema, eh? Sort que el programa quedarà penjat ja per sempre, i es podrà recuperar, els oients podran recuperar-lo sempre que vulguin, com un programa, esperem, també de referència en tot allò que fa que té a veure amb la nostra essència, no? Amb diferents visions sobre el que seria la nostra essència.
Aleshores, no, això que per contestar-te, Gaspar, i espero no ser avorrit si és una conferència... Però aquests impulsos sagrats que diuen el quart camí, tot això surt de l'essència. O sigui, no surt de l'estrat psicològic en el sentit convencional de psicologia o psique, no? Perquè l'entrega, si mirem des de la personalitat o des de les formes, ningú s'entrega. O sigui, llavors, quan un s'entrega, està més enllà de la psique, i la confiança igual, perquè...
O sigui, per tant, ens està dient que dues bones maneres de cultivar aquest viure des de l'essència... serien aquestes, per exemple,
sí,
no?
I
entregar-nos, estimar...
Confiar...
Confiar...
Tenim paciència, per exemple, la paciència tampoc surt... La paciència surt de lo fonamental. I són impulsos sagrats, utilitzant la terminologia del quart camí, que un els ha de cultivar. El mateix el contacte amb l'essència està present, però s'ha de cultivar. Si no, el que predomina precisament és lo temporal, diguéssim, lo quantitatiu, lo reactiu. I aquí està per mi el taló d'Aquiles del món en què vivim, no? Que vivim més posant l'atenció en lo quantitatiu, lo temporal, i et dic, les influències que venen de fora cap endintre, que al revés, no? Que posant l'atenció a lo essencial, en lo que portem dintre, i permetent que lo que un sent i porta dintre, encara que no hi pugui posar paraules, sigui lo que impulsa o modula la seva conducta, les seves preferències, les seves relacions socials i tota la resta de la vida, no? Per això dic que l'essencial també en podem dir lo sagrat de l'ésser humà, perquè és, també són sinònims, no? Són termes que si no els entén bé, pues, lo sagrat és lo temporal alhora també.
Josep Maria Fericla. La meva essència serà la responsable del fil que determina la meva vida. Però si no es nodreix bé, no tindrà la capacitat necessària per produir canvis en cada situació concreta.
Diu Josep Maria Fericla, escrivint sobre viure des de l'essència, aquest text en el qual ens hem basat per preparar l'ofici de viure d'avui. Hem d'aprendre a utilitzar cadascuna de les situacions presents per la nostra evolució i si no ho fem, tendiran a repetir-se. Dit encara d'una altra manera, la vida és un patró d'oportunitats que l'essència, entre cometes, ha anat endreçant en la seva recerca d'experiències per evolucionar. I l'error més greu és la recurrència de la personalitat, el creure que els trànsits de consciència han de ser consecutius. Diu en Josep Maria Fericla que no, que han de ser modificats i només poden ser-ho ara, aquí i fent això. No cal esperar la mort i una mítica segona oportunitat per corregir els fets, tot i que al mateix temps només es pot començar a corregir aquests fets de la vida quotidiana si es proporciona a la inefable essència l'aliment que necessita a base de transformar el sentit de les experiències quotidianes. Aquestes experiències quotidianes, aquest concepte, crec que és molt, que pot ser enriquidor i interessant per acabar el programa.
Sí.
Cadascuna, hem d'aprendre a utilitzar, dius, cadascuna de les situacions presents per la nostra evolució. I si no ho fem, tendiran a repetir-se.
Sí, sí, així és, no? És a dir, això ja és més una qüestió de cosmovisió, de cosmologia, que de verificació empírica, científica, no? Però per mi és correcte. O sigui, tal com jo concebeixo la vida humana, i no m'ho he tret de mi, vull dir que jo diria que tots els grans mestres de la humanitat, o gairebé tots, amb uns termes o uns altres, han dit el mateix, no? És que quan morim, tornem a l'origen. Tornem allà d'on vam sortir, no? En aquest espai de foscor, d'inconsciència, però el que es tracta és de que quan tornem a l'origen, en el moment de la mort, hàgim recopilat el màxim d'experiències durant el nostre pas per la Terra, hàgim recopilat el màxim de coneixements i, sobretot, hàgim pogut expandir i augmentar la consciència. Per mi, el motiu transcendental últim de l'ésser humà és expandir la consciència, és alimentar la consciència, no? Aleshores, clar, això vol dir que de cada experiència que tenim, pues és una lliçó per nosaltres, no? Algo que jo em pregunto sovint i invito sovint també a que...
Qualsevol cosa que ens passa, sí, ha de ser molt important o no?
No, sí, situacions que a vegades no entenc o em resulten molestes, penso, quina lliçó té per mi aquesta situació, no? Quina lliçó té aquesta decisió que he pres, que m'he equivocat, per exemple, o que ara em resulta difícil de complir o no? Quina lliçó té per mi? I a mesura que vaig aprenent la lliçó de cada situació, sento que estic acomplint amb la meva finalitat transcendent a la Terra, que és aprendre, perquè el moment que me'n torni a l'origen, que hagi acumulat el màxim de coneixements, i que alhora creixo, diguéssim, perquè alguna que em resultava problemàtic i que potser s'ha repetit i que es torna a repetir si un no pot elaborar-ho, doncs m'aporta alguna cosa, no? D'aquí que l'important, i és algo que els tallers, ho repeteixo, cada taller, no? Diu, mira, l'important no són les experiències. Això realment és com una causa secundària, no?, que deia. L'important no són les experiències, l'important és el que cadascú fa amb les seves experiències. Aleshores, un tonto pot donar la volta al món caminant i tornar al lloc de sortida i no haver tret res, no?, simplement anècdotes. I un savi, una persona transcendent, una persona il·luminada, diguéssim, una persona calmada, simplement, a vegades ve una posta de sol, doncs té una experiència transcendent d'una profunditat immensa i no cal moure's de lloc. Aleshores, l'important no és les experiències, que això és més de la perifèria, diguem, el que en cada moment ens porta al món extern, sinó el que jo faig amb les meves experiències, com les elaboro, com les entenc. Això és l'important. I això generalment es fa des de l'essència. Per això és tan dificultós descriure què és l'essència, perquè és, en definitiva, és el que dona sentit a la vida. I quan més desconnectats estem d'aquesta dimensió nostra profunda, que també podríem dir inconscient profund, si usem termes de psicologia analítica, doncs quan més lluny estem d'aquesta dimensió, menys sentit té la nostra vida i més ens deixem portar per les influències que venen de fora cap endintre. Llavors el dintre es va quedar convertint simplement com en una bola de billar, una algo reactiu pel que arriba de fora, no? I en canvi la persona que mica en mica va treballant aquest canvi d'orientació en la seva vida i abans de decidir qualsevol cosa, no, com et deia, si es compra un jersei o no, si menja això o allò en un restaurant, si accepta inclús una invitació a sopar d'una gent que l'han invitat, si un s'escolta primer amb ell, mica en mica es va creant aquest món intern sòlid, no? I aleshores la persona viu impulsada per aquestes, diguem, per aquesta expressió externa del seu món intern, i fins que un pues, se n'adona que això, no, que l'essència és... Perquè l'essència és perceptible, és com un flaire, no? A vegades em diuen, com és l'essència? No? Pues, així com la personalitat es pot definir amb tests, ja portem un segle i mig elaborant tests psicomètrics de personalitat, l'essència no, perquè és com un aroma, no? És com tu, quan et veig a tu, Gaspar, penso, com és el Gaspar? Dic, pues, té aquesta presència.
Però pots copsar que... l'olor de l'essència. Sí. No, clar, sí. A través de la presència, no?
Sí, a través de la presència, no? I pots dir, però aquesta persona és fiable, no diu mai mentides? Doncs pues, també en deu dir, però la seva presència és una persona que desperta confiança, no? I per mi és també el gran, com deia abans, el gran pou negre avui dia, i és que una societat només pot créixer i una civilització només pot crear basada en la confiança, només. I si miro al meu voltant avui dia és que ningú se n'enfia de ningú, no? Vull dir, el poble no ens enfiem dels polítics, ni ara dels científics amb tot el que fa la pandèmia i les bestieses que han arribat a dir per interessos, ni ens n'enfiem del veí de sota, ni ens n'enfiem dels periodistes que posen notícies d'actualitat perquè sabem tots que responen a interessos partidistes. Llavors, un món com el nostre en el qual... generalitzant, no? Estic generalitzant. Però
sí,
que,
hi ha excepcions. Sí, sí.
Hi ha excepcions, sí. Però que ningú se n'enfia de ningú, això és l'enfonsament de la societat, perquè et dic, la civilització només pot créixer sobre la confiança. L'amistat només pot créixer sobre la confiança. Una família harmoniosa, que s'estimin, només poden evolucionar, poden mantenir-se, si és en base a la confiança. I si comencen a perdre's la confiança dels pares als fills o els fills amb els pares, o sigui, s'acaba aquesta estructura o aquest sistema, no?
Hem començat parlant, en Josep Maria Frick l'ha començat, ho hem de deixar aquí, se'ns ha acabat el temps, però ha començat parlant del col·lapse, i acaba parlant de la confiança, de la manca de confiança i de la confiança.
De la necessitat que tenim de poder confiar.
Doncs moltes gràcies, Josep Maria, per haver introduït també tants matisos, en aquest programa. És l'avantatge de la ràdio, del temps, del fet de tenir temps per parlar, que també cada cop ens falta més temps i
però
cada cop els missatges han de ser més...
un gran programa.
Moltes gràcies, Josep Maria. Gràcies també per la feina que esteu fent a Can Benet Vives des de fa ja molts
17,
anys, no?
17 anys.
Sí. I si algú vol més informació, a josemariafericle.org hi ha aquest text en el qual ens hem basat per preparar el programa d'avui sobre viure des de l'essència. Josep Maria, moltes gràcies. Una abraçada.
La recullo,
fins una altra.
Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies per la vostra atenció. Una abraçada. Thank you.